Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit. Ens plau retrobar-los un dijous més a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos a través de les ones radiofòniques. Per a l'edició d'avui hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a nivell diocesà. També comptarem amb l'entrevista setmanal i concretament aquest dijous hem convidat el nostre delegat d'Economia d'aquí del Bisbat d'Urgell perquè ens parli de la jornada de Germanor, dia de col·lecta per l'Església diocesana, que celebrem precisament aquest diumenge, dia 8. A la secció Preguntes que ens fem sobre, mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi diocesà i col·laborador nostre aquí al programa, ens respondrà una d'aquestes preguntes. L'Àlex Alsina, com sempre, porta la tècnica. Maria Marín, qui els està parlant, la direcció, producció i presentació d'Església d'Urgell. De seguida ens hi posem. I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la nostra diòcesi. Dissabte, dia 24 d'octubre, i per via online, va tenir lloc l'Assemblea del Patronat i dels Centres d'Esplai de la Fundació Santa Maria de Núria del Bisbat d'Urgell, presidida per l'arquebisbe Joan Enric i el delegat diocesà de Joventut, Lluís Plana. El Patronat i tots els centres, amb el conciliari diocesà, hi van poder ser representats i van poder renovar el president i dos vocals del Patronat. Per unanimitat va ser elegit Santiago Amores com a nou president. Com a vocal de formació es va renovar Ferran Boté i com a administradora de la Fundació, Maria Carme Girard. Cessaven en aquell moment el president Eloi Villalta i l'administrador Jordi Teixedor, que hi havien treballat en els darrers 13 anys. També van fer repàs de les activitats de lleure durant l'estiu. Van repassar la situació de les cases de colònies i aquelles necessitats de formació i altres per al curs 2020-2021. Durant aquesta setmana, del 2 al 6 de novembre, els alumnes, des de 5è de primària fins a 2è de batxillerat, dels tres sistemes educatius d'Andorra, participen a la 9a Setmana de Cinema Espiritual, Cinema amb Valors, que organitza la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, conjuntament amb els professors de religió. Aquest any, sota el lema Testimonis d'Esperança, s'ofereixen tres pel·lícules. Degut a la pandèmia que estem vivint i tot seguint les indicacions de les autoritats sanitàries d'Andorra, la Setmana de Cinema Espiritual s'ha adaptat a aquesta nova realitat. S'entén per cinema espiritual el que aborda en les seves pel·lícules els grans interrogants sobre el sentit de la vida, les relacions personals i els camins de l'amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en l'elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa. A l'escola es treballen els diferents valors i quina millor manera de fer-ho que a través del visionat d'una d'aquestes pel·lícules i tot seguit a les mateixes classes o des de casa els que estan confinats poden treballar les diferents activitats proposades a les guies didàctiques. La catedral de Santa Maria d'Urgell va acollir el proper passat dimarts, dia 3, la solemne celebració de la festa de Sant Ermengol, patró secundari de la diòcesi d'Urgell, i també l'acte de presa de possessió del nou degà del capítol, mossèn Benigne Marquès, i d'un nou canonge, mossèn Pere Balaguer, arxiprest de la Vall d'Aran. El nostre bisbe, monsenyor Joan Enric Vives, va presidir l'Eucaristia, que s'inicià amb la lectura dels nomenaments de degà i de nou canonge i el jurament de fidelitat d'ambdós en presència de l'arquebisbe i davant de l'evangeliari. A continuació, el nou degà del capítol adreçà unes paraules de benvinguda en nom de tots els canonges a mossèn Pere Balaguer i va destacar les qualitats pastorals que el nou canonge ha demostrat sobretot a la Vall d'Aran, on des del 2005 exerceix com arxiprest i rector de Viella i pobles veïns. Mossèn Pere Balaguer va respondre a les paraules de benvinguda destacant l'esperit de servei amb què es proposava dur a terme el seu ofici de canonge i també amb agraïment a monsenyor Vives pel nomenament, per la benvinguda dels germans canonges, per totes les persones que l'acompanyaven en la cerimònia i que s'havien desplaçat des de la Vall d'Aran i Balaguer. El degà li assignà la cadira coral i tot seguit, i després que revestissin, va continuar la missa de la solemnitat. Monsenyor Vives va iniciar la seva homilia glossant la personalitat del bisbe Ermengol i les principals dades de la seva vida en el segle XI, destacant les reformes de la clerecia que va dur a terme. La santedat del bisbe es feu palesa en la seva pietat i amor als pobres, la seva insistència en un culte a Déu esplendorós, el seu amor a l'Eucaristia i el desig d'una vida reformada dels preveres amb la institució d'una canònica amb la pregària i la vida en comú dels seus clergues. Finalment, va recordar el servei que significa l'ofici de canonge i va donar la benvinguda al nou canonge mossèn Pere Balaguer al capítol, destacant que són uns preveres que han de vetllar pel culte litúrgic de la catedral i, a més, aconsellen el bisbe en tot allò que els reclami. Aquest diumenge, dia 8 de novembre, celebrem a l'Església la jornada de Germanor, dia de col·lecta per l'Església diocesana. Cada any ens en fem ressò a l'Església d'Urgell, aquest programa, i en volem parlar avui amb en Carles Martín, delegat d'Economia del nostre bisbat d'Urgell. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Gràcies per haver acceptat de venir a aquesta entrevista. Gràcies.
Encantat, gràcies a vosaltres.
També és un motiu interessant, important pels cristians i per aquesta jornada de Germanor. Què és ben bé la jornada de Germanor, Carles?
Bé, doncs la jornada de Germanor és una de les jornades que s'organitzen a l'Església Catòlica per conscienciar de diverses necessitats i realitats que té l'Església, com podrien ser la jornada del Domum, que és per ajudar i conscienciar de les necessitats de les missions, la jornada de la fam, per ajudar a mans unides, o la de Càritas o tantes altres. Doncs aquesta el que pretén és conscienciar a tots els catòlics, a tots els que participem de les eucaristies dominicals i de les nostres parròquies, doncs de que no som unes unitats aïllades, sinó que formem part d'una unitat. Som una unitat, som una església, tots en formem part i tots hi podem participar. El lema d'enguany és que amb tu som una gran família. I com a qualsevol família, doncs hi ha moltes persones amb diferents talents, que tots aportem alguna cosa a la família, i l'Església és una família i serà allò que entre tots vulguem que sigui o que fem que sigui amb les nostres aportacions.
Uh-huh. I per què l'Església ens convida i proposa cada any de celebrar-la?
Bé, doncs amb aquest lema que hem dit, que tots en formem part i que tots hem de participar, doncs el que es pretén és que aportem el que cadascú pugui aportar. Què podem aportar? Doncs bàsicament són quatre pilars que tenim tots o que podem aportar, que són les nostres qualitats, el nostre temps, la nostra pregària i també la nostra aportació econòmica. Les nostres qualitats, doncs tothom té alguna cosa que pugui oferir i que pugui aportar a la parròquia, des de ser catequista, des d'ajudar amb els cants a les celebracions, amb les lectures, amb ajudar el rector a tasques d'economia, amb ajudar a tasques de manteniment. Doncs hi ha moltes capacitats de les persones que es poden oferir a la parròquia. El nostre temps, doncs es pot oferir el temps per mantenir oberts els temples, es pot oferir temps per anar a visitar malalts, es pot oferir temps per portar la comunió a gent que no pugui assistir-hi, especialment en aquest temps que la gent gran, doncs, per precaució, no assisteix tant a les celebracions. La nostra pregària, doncs, es pot pregar per la parròquia, per les seves necessitats, per l'església, pels nostres malalts, per tantes coses que calen i que necessitem a cada parròquia. I finalment, doncs, la nostra economia, perquè per poder mantenir els temples, les parròquies, doncs, és necessària una aportació econòmica.
Per tant, globalment, això que acabes d'explicar seria el que l'Església ens demana en aquesta jornada, més o menys.
Exactament, sí.
I el nostre bisbat d'Urgell, concretament, quines dades ens en pots oferir de l'any passat, 2019?
Bé, doncs aquesta jornada se'ns repartirà a les parròquies una revista que inclou, entre altres punts, doncs una memòria econòmica del que l'any 2019 va representar pel bisbat d'Urgell. El nostre bisbat, que és bàsicament rural, doncs ve marcat per aquesta qualitat del bisbat, no? Aquí potser el més important, hi ha un desglòs de tots els ingressos i totes les despeses, és que més de la meitat dels nostres recursos, que inclouen totes les parròquies i l'administració diocesana, doncs el 53% ve de les aportacions dels fidels via col·lectes, donatius o aportacions específiques i via la creueta de la declaració de l'IRPF que es fa
a la renda,
que es fa cada any, i això representa el 53%. I llavors, per la part de les despeses, clar, ja té un pes molt important, perquè ser un bisbat tan extens, hi ha molts temples, hi ha moltes parròquies, moltes ermites, moltes rectories, i es dedica gairebé la meitat del pressupost de la diòcesi a manteniment dels edificis i el seu funcionament. El funcionament, doncs, inclou aquí les despeses de subministraments, de llum, de gas, de neteja i de tot. Mirem que sigui transparent tot el que l'economia diocesana mou, no? Llavors, per això fem aquí una memòria de tots els ítems. A la web del bisbat, doncs, també surt una memòria econòmica amb tot el que fem, i bueno, l'Església estem cridats a ser molt transparents, perquè doncs pues perquè hi ha aquesta necessitat de que estem movent uns diners que són de tots i per tant són per tots, i que hem de ser transparents i estem mirant de fer-ho.
També s'inclouen aquestes despeses, doncs, les accions pastorals i assistencials, també la retribució del personal seglar i la del clergat.
Sí,
és així?
Exactament, sí. La retribució del personal seglar, que són els laics que ajuden a portar, doncs, tota l'administració, suposa un 17% del pressupost, i la retribució del clergat, que són el que els mossens, els rectors, doncs, tenen per la seva per al seu manteniment és, suposa també un 16% d'aquest pressupost.
D'aquestes xifres, Carles, del nostre bisbat, s'ha de posar quelcom en comú també amb les altres diòcesis catalanes o amb les diòcesis d'Espanya, o és exclusivament per la nostra diòcesi l'administració d'aquesta economia?
No, aquesta economia és la pròpia de la diòcesi.
La pròpia de la diòcesi d'Urgell.
Llavors, entre diòcesis, el que existeix és el fons comú interdiocesà, que es diu, que es nutreix de la creueta de la declaració de la renta.
Això sí.
Es rep a la conferència episcopal i d'allà es distribueix entre totes les diòcesis
proporcionalment,
en funció d'uns criteris, com poden ser l'extensió, el nombre de mossens, el nombre de parròquies i d'altres criteris.
Dintre d'aquestes xifres, hem d'entendre que una persona que tingui necessitat de diners pel funcionament de la seva llar, perquè el seu marit o la seva dona s'han quedat sense feina, perquè tenen tres fills, la gent pot venir a demanar diners d'aquest fons, o això hi ha d'altres entitats en l'Església, afortunadament diverses, i són les que canalitzen aquest ajut.
Bé, l'Església sempre...
Dir, perquè potser ara un oient s'ho està preguntant, home, d'aquests diners potser hi hauria una partida que serien per ajudar a famílies pobres necessitades.
Sí,
pregunto,
bueno, Sí, no, en aquest sentit, doncs clar, a l'Església Catòlica tenim la nostra, entre cometes, ONG, que es dedica a cobrir i ajudar les necessitats de les persones que en algun moment tenen alguna mancança. Això estem parlant de Càritas. Uh-huh. Llavors, a Càritas els números no surten aquí perquè és una institució autònoma que té els seus propis pressupostos, però està fent un gran esforç, especialment en aquests moments, en atendre les necessitats noves que malauradament tots estem patint. També les parròquies tenen la gran majoria del seu departament de Càritas parroquial,
sí,
on poden atendre en la mida de les seves
possibilitats
sí, alguna necessitat que el poble doncs es pugui presentar.
Sabem que el confinament, el seu moment, les circumstàncies especials epidemiològiques ara, doncs ens estan dient que hi ha moltíssima gent que ja no assisteix presencialment a l'Eucaristia, per tant, ha davallat també, pregunto, el nombre de persones que hi aporten a la col·lecta dominical. És així o heu notat algun davallament o no?
Doncs sí, a les parròquies aquest any tan especial, doncs efectivament, per una banda, pels mesos en què no es podien obrir els temples i posteriorment per prudència i precaució de moltes persones que s'estimen més seguir les celebracions per televisió o per altres mitjans audiovisuals, doncs clar, doncs les col·lectes que recullen dominicalment doncs no són les mateixes que altres anys. Això per moltes parròquies està sent un greu problema i llavors s'estan obrint altres mitjans per poder recaptar fons per les necessitats parroquials. En aquest sentit, hi ha una web que es diu www.donoalamevaeslesia.cat on es poden fer aportacions a qualsevol parròquia del bisbat o de qualsevol bisbat via pagament amb transferència bancària o amb targeta de crèdit. I això és el que ara s'està incentivant perquè es pugui aportar i donar l'oportunitat a gent que vulgui col·laborar amb les necessitats noves que estan presentant-se en aquests moments.
O sigui, www.lanostraeslesia.
No, dono a la meva església.
Ah, dono a la meva església.
Dono a la meva església.cat.
Molt bé.
Això seria un mitjà, diguéssim, via internet. A part d'això, doncs, sempre poden parlar amb el mossèn, demanar un compte bancari i fer alguna transferència individual. I també a la revista que repartim aquest diumenge, doncs hi ha un formulari on es poden omplir les dades i donar-li al mossèn perquè...
Estàs parlant de fer uns ingressos, aleshores algú potser s'està preguntant a nivell fiscal, té algun avantatge col·laborar-hi?
Doncs sí, aquestes aportacions tenen una desgravació fiscal sempre del 35% per les persones particulars, 35% per sobre de 150 euros de donatiu. Si fas un donatiu inferior a 150 euros, aquesta desgravació és del 80%. Això vol dir que si tu fas un donatiu de 100 euros, Hisenda et tornaria 80 i et costaria tu només 20 euros. Uh-huh. O sigui, els primers 150 euros tenen desgravació del 80% i a partir de 150 euros tenen desgravació del 35%. I això només cal dir-ho al mossèn, al rector.
I llavors, fan un paper perquè
al final d'any rebràs un certificat amb la teva aportació que s'envia directament també a Hisenda perquè ho tinguin en compte.
Carles, vols dir-nos alguna cosa més sobre aquesta jornada de germanor?
Bueno, doncs bàsicament incidir amb el lema que a l'Església la formem tots, que no som unitats aïllades i que som tots una gran família i tots tenim algun talent que podem aportar-hi.
Moltíssimes gràcies, Carles Martín, delegat d'Economia del nostre Bisbat d'Urgell, per aquesta explicació tan senzilla, tan entenedora i tan completa doncs, del que és la jornada de germanor que celebrem aquest diumenge, dia 8 de novembre. Gràcies i fins la propera, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Anem ja per la secció preguntes que ens fem sobre. I volem en aquest dijous també el programa Església d'Urgell fer-nos ressò com altres dies hem fet de preguntes al voltant de la catequesi que moltíssima gent es podria fer i que agrairà un recordatori. Per això que hem convidat a mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del nostre bisbat d'Urgell. Hola, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Gràcies per ser aquí de nou amb nosaltres. Tenim una pregunta més dels que ja ens ha explicat ha fet altres vegades, sí? Sobre catequesi. Mossèn Antoni, tota explicació és una catequesi?
Aquí s'ha de filar prim,
fili prim?
Sí, intentarem.
Vostè que n'és expert en catequesi.
Intentarem. Doncs, d'entrada hauríem de dir que no. No tota explicació de continguts religiosos és una catequesi. En principi no. Si recordem, quan em vau preguntar què era la catequesi, dèiem que és fer ressonar la paraula de Déu en el cor de la vida de les persones. Per exemple, podem anar a una església i jo puc explicar quins sants hi ha en un retaule. Jo puc dir el retaule és del segle XVII, a la línia inferior doncs, tenim aquest sant, aquest altre, la part superior, etc. Jo puc fer una descripció, una explicació artística detallada de tots els objectes que veiem allà. Per això és una explicació. En canvi, si jo, aquella persona, o jo tinc interès de fer una catequesi a partir d'una peça d'art, jo hauria de dir, mireu, aquesta persona, que és tal sant, tal santa, em va partir martiri. Perquè veieu, jo porto la palma del martiri i el martiri és aquell que dona la vida sense renunciar a la seva fe. I Jesús va dir en l'Evangeli, etc., i vaig citant la paraula de Déu, no? I després jo intento fer aterrar la vida de la persona i dir, bueno, doncs nosaltres també no? Podem tenir com a cristians moments de persecució, moments d'incomprensió, que a vegades també diríem jo renuncio a la meva fe o jo no l'exposo envers els altres, no? Per tant, què m'està dient avui, potser Jesús, no? Veient el testimoni d'aquest sant que tenim representat aquí. Com la meva vida, veiem, he entrat en una altra dimensió, en el sentit de la vivència de la fe, de fer ressonar la paraula de Jesús, us perseguiran, etc. I en canvi aquí, podríem dir que això sí que és catequesi, però si em quedo només en detallar que és el sant del segle tal que va morir màrtir, però em quedo només amb dades, però no entro en la vida d'aquella persona que m'està escoltant, de fer ressonar l'Evangeli a partir d'aquella peça d'art, seria una explicació pura. Però la catequesi, quan entrem en la vida, quan intentem fer ressonar aquesta paraula de Déu, podríem dir que més que únicament una explicació, seria també un moment catequètic.
I així també la gent pot fer la distinció entre una cosa i altra,
sí.
Com vostè ho explica.
Per exemple, fem aquesta distinció de vegades molt amb el que és la classe de religió i el que és la catequesi.
Sí, sí, sí.
Dius, home, no estem parlant de coses completament oposades. No, evidentment que no, però la religió es manté més en els continguts,
sí.
En saber, en canvi, la vivència de la fe és l'àmbit de la catequesi.
Sí, sí, sí. Doncs ho podríem deixar aquí, li sembla bé, mossèn Antoni?
D'acord, sí, sempre se'ns fa curtet, però...
Sempre es fa curtet, però com és l'última secció i després sempre destinem, la veritat
sí.
És que destinem aquest temps perquè a vegades una explicació molt llarga potser es podria fer com en una entrevista, però això mateix que ha dit la diferència entre catequesi i a la parròquia i la classe de religió, això podria ser un tema si un dia vol que aprofundim una mica més.
Molt bé.
Moltíssima gràcies, bona nit.
Bona nit.
I per aquest dijous ja ens acomiadem de vostès. Gràcies de debò per haver escoltat Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Salutacions cordials de l'Àlex Alsina, que ha tingut cura de la taula de control, i de Maria Marín en la direcció, producció i presentació del programa. Ja saben que, si ho desitgen, serà un plaer retrobar-los dijous vinent a Església d'Urgell i a Ràdio Estel. Que acabin de passar una bona setmana. Tinguin cura i vetllin per la salut personal i la dels que els envolten. Adeu-siau.